Bogeries, tornem amb la promoció de la bossa d'oportunitats. Obtingui una bossa ja preparada amb diferents productes de les primeres marques i aconsegueixi-la a un preu d'escàndol. Aquest mes li oferim una bossa amb pastilles pel rentaplats, gel de bany, rentavaixelles a mà i recanvis antimosquits, tot de primeríssimes marques, amb un 35% de descompte. Calvi Santó, el més ampli assortit per la neteja de la seva llar i la seva higiene personal. Marques top, les millors ofertes i ara amb la bossa d'oportunitats amb uns descomptes impressionants. Calvi Santó ens trobarà a Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Sant Sadurní, sempre a prop seu.
Tenim una oferta que no podràs rebutjar. Vine al cinema. Vine al Cineclub Vilafranca. Vine al cinema Kubrick i a la sala Zazí. Tota la cartellera a www.cineclubvila.cat.
A Vilafranca, grup de restauració Munster.
En els nostres establiments hi trobaràs un gran assortit d'entrepans freds i calents, tapes, amanides i plats combinats.
També pots fer una comanda per emportar.
A més, al nostre establiment de la Rambla La Girada 21-23, al migdia, menú de cuina catalana i al vespre, menjar indi.
I a la Rambla La Girada 105A, servei de pizzas i kebab.
A Munster, obrim cada dia de la setmana, de 8 del matí a les 11 de la nit.
A Vilafranca, no et confonguis. Grup de restauració Munster i bon profit.
Passen 6 minuts de les 9 del matí. Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa de divendres 22 de maig de 2026. Des de Ràdio Vilafranca us saludem, Toni Olivella, que s'encarregarà de les vies tècniques i de la tria musical, i que us parla Sílvia Delgado, en nom de tot l'equip, a punt ja, a Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Canal 20 Olèrdola. Us acompanyarem fins les 12, com cada matí, amb aquestes propostes i veus. D'aquí uns instants, el Marc Paredes ens porta la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. I abans d'un quart de 10 ja estarem parlant d'esports, fent un cop d'ull a les prèvies destacades del cap de setmana en clau alt i baix penedesenca. I també tindrem l'entrevista avui per parlar d'aquest 30è aniversari de l'Associació Esportiva Ramon Sicart de Llorenç del Penedès, que celebren demà. Ens acompanyarà el seu president, Pitu Rovirosa. A 2:15, parada i fonda, perquè tenim la primera de les tres cites diàries amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu. Tot seguit, roda d'alcaldes. Avui conversarem amb el batlle de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Bernet. A les 10:06 coneixerem una nova plataforma ciutadana que ha nascut a la capital del Baix Penedès. Es diu Moviment Vendrellenc i vol ser una veu per defensar i escoltar els veïns del Vendrell. El seu impulsor ens explicarà com s'ha gestat. És Juan Cafuentes. A 2:15 de nou, l'actualitat prima. Són 5 minuts per saber com va aquest divendres, per avançar també prèvies i activitats de cap de setmana, el segon flaix informatiu. I com que és divendres i pesa molt Al cap de setmana hi haurà també recomanacions per aquest parell de dies o, en alguns casos, fins a 3, que és segona Pasqua dilluns. És la gent del detall, que arribarà a 11:15, i on us presentarem els tallers d'estiu de música tradicional que tindran lloc a Vilafranca a principis de juliol, però que ara ja tenen la inscripció oberta. Ho farem tot conversant amb el director de l'Escola de Música Vilafranquina, Carles Sanz. I la segona proposta de cap de setmana total és la Festa Major Santa Quitèria de Bonastre, que ens explicarà la Marta Gené, regidora de festes. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Miquel Felipe de Cine Club Vilafranca, tot parlant de Canes, que acaba aquest cap de setmana, lliura els guardons aquest dissabte a la nit, i que està donant moltes alegries al cinema català i espanyol. Parlarem d'Aina Clotet, dels Javis, i també us portarem la cartellera, les estrenes d'aquest cap de setmana, amb un plat fort, amb un blockbuster amb majúscules, com és Mandalorian. A 11:45, últim flash informatiu. Ens actualitzem, ens posem al dia i entomem ja la recta final d'aquest divendres. Una recta final que es diu Territori Penedès i que podeu recuperar sempre en podcast i que avui ens permetrà conèixer a fons el Museu Pau Casals del Vendrell. Comencem a caminar. Són 3 hores que tenim per endavant.
El temps.
Calor, calor i calor és la tònica dominant i el que ens espera, però que ens ho expliqui amb detall el nostre expert, el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia. Encarem el cap de setmana i ho farem amb pocs canvis a la vista. Mantindrem aquest ambient estable, posem algunes boirines en punts de la façana costanera, ara ho comentarem, i amb aquest termòmetre que cada dia que passi doncs s'enfilarà més. Avui ja arribarem a aquests 27 graus, demà potser els 28 i de cara a diumenge els 29 o 30. De moment, com dèiem, aquest divendres, que ha començat amb poca fresca, temperatures mínimes que han estat al voltant d'aquests 14, 15, 16 graus, amb el domini parcial o total del sol, a la tarda mantindrem aquesta mateixa dinàmica, potser amb alguns núvols en punts de la costa del Penedès. Poca cosa. A partir de demà, sol, també, temperatures que encara pujaran una miqueta més, com deia, tant les mínimes com les màximes, i apareixeran, pot ser que apareguin, ho diem així incondicional, alguns bancs de boira o boirina en punts de la façana costanera, primera línia de mar. Com que l'ambient, la temperatura ambient serà bastant càlida, i la temperatura del mar encara és bastant fresca, això contrastarà i pot afavorir que creixin alguns bancs de boira que, insistim, que difícilment entraran més endins d'aquesta façana marítima. Allà on apareguin, la temperatura sí que quedarà un pèl més continguda. De cara a diumenge, es podria repetir aquesta mateixa situació de sol, temperatures encara més altes, però insistim en aquestes boirines, perquè seran fenòmens puntuals, molt difícils de pronosticar, però que allà on apareguin, doncs, aquestes temperatures seran una miqueta més fresques. I de cara als propers dies, pocs canvis a la vista. Fa tota la pinta que acabarem el mes de maig amb poques precipitacions, amb temperatures bastant o molt superiors a les que tocaria i amb el domini total del sol. De moment, pocs canvis. Això és tot. Bon cap de setmana.
Els esports.
Repassem ara les principals prèvies esportives. En un cap de setmana on tenen lloc el segon partit dels quarts de final pel títol de l'Hockey Lliga i l'inici dels play-off d'ascens de quarta catalana a tercera. En té més detalls des de Ràdio Sant Sadurní, el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs així és. Comencem parlant per l'hoquei patins. Aquest cap de setmana té lloc el segon partit de la sèrie dels quarts de final pel títol de l'hoquei lliga, el primer de tots, demà dissabte, a 1:15 del migdia, horari matinal, horari també perfecte abans de dinar per fer el vermut a l'Ateneu, Noia-Barça amb un global d'1-2 favorable als blaugranes i també pot ser el possible últim partit de l'eix Esteller a l'Ateneu i també a l'hoquei patins. Recordem, el jugador penedesenc va anunciar fa uns mesos que aquesta temporada seria la seva última com a professional, almenys com a jugador. I si el Noia no aconsegueix guanyar i empatar la sèrie, doncs aquest seria, a part de l'eliminació del Noia, l'últim partit de l'eix Esteller, que de ben segur succeeixi el que succeeixi demà a l'Ateneu serà acomiadat o almenys al final del partit homenatjat un jugador que ha estat tota la seva vida al club de Sant Sadurní. L'altre partit de la sèrie dels equips de casa nostra és el Reus-Calafell. A priori, en el primer partit, el jugat el Joan Hurtó i a Calafell, el Reus es va imposar per un contundent 1-8. El primer partit doncs va acabar amb golejada, però un recurs del Calafell per alineació indeguda del jugador Carles Casas va prosperar i el comitè de competició ha sancionat el Reus i ha donat per guanyat el primer partit al Calafell per 10-0. Per tant, els del Baix Penedès afronten amb avantatge el segon partit de la sèrie amb el factor pista recuperat. Però les sensacions, això sí, després de l'1-8, independentment del resultat final als despatxos, hauran de canviar radicalment. De moment, però, i després de que aquest recurs al Calafell hagi prosperat, la sèrie va 1-0 a favor del Calafell. Recordem, aquest dissabte el partit serà a Reus a 9:00 PM. I passem a parlar de l'hoquei Lliga Plata Sud, la segona divisió. Aquest cap de setmana s'havia de jugar el primer partit dels play-offs d'ascens a l'hoquei Lliga, però s'ha ajornat. S'ha ajornat també perquè queda pendent de que prosperi un recurs del Lloret per alineació indeguda del Mataró. Això el que faria, si prospera, és que l'equip que ha pujat de forma directa al Manlleu disputés els play-offs, que els hauria de disputar precisament contra el Patí Vilafranca i no el Lloret, que ascendiria com a primer classificat. Doncs, amb aquest procés de que prosperi aquest recurs, de moment s'ha ajornat una setmana aquest primer partit dels play-offs. El cap de setmana del 30 i el 31 de maig sabrem amb qui s'enfrontarà el Patí Vilafranca, si amb el Lloret o el Manlleu. I parlem també ara de futbol, perquè aquest cap de setmana comencen els play-offs de la quarta catalana per ascendir a la tercera catalana. Ja sabem que el campió del grup 28, el grup penedesenc, que és l'Atlètic Vilanova, un equip del Garraf, és el que puja de forma directa a la tercera. Per tant, i en aquest cas, quatre equips de la nostra comarca, de l'Alt Penedès, s'enfrontaran per tenir un lloc per ascendir a la tercera catalana. Els partits es jugaran aquest dissabte, Monjos-Sant Cugat i Puigdàlber-Martinenc. Si fem una hemeroteca de la temporada passada, el Sant Cugat és a l'equip nou en aquests play-offs. Monjos, Puigdàlber i Martinenca repeteixen després de jugar la temporada passada els play-offs. Els Monjos arriba amb unes grans sensacions després de quedar tercer classificat. S'enfronta a un Sant Cugat que també en aquesta última jornada s'estava disputant els play-offs precisament amb la Martinenca i la Granada. Finalment, l'equip de la Granada és el que ha quedat fora dels play-offs, però això sí, disputarà la Copa Ràdio Vilafranca. Fem un esment també que qui passi a la final dels play-offs no podràs disputar aquesta competició, la Copa Ràdio Vilafranca, com ja va succeir la temporada passada quan la Martinenca va accedir a la final davant les Roquetes i no la va poder disputar. Per tant, recordem, inici dels play-offs de la quarta a la tercera, Monjos-Sant Cugat, Puigdàlber, Martinenca. I demà dissabte celebra el 30è aniversari de l'Associació Esportiva Ramon Sicart de Llorenç del Penedès. Per saber-ne una mica la història, marxem fins als estudis de Diumenge Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia, Lourdes.
Bon dia, Miquel. Doncs així és, aquesta Associació Esportiva Ramon Sicarca compleix el seu 30è aniversari i per això ens acompanya el Pitu Rovirosa, és el president de l'associació. Molt bon dia, Pitu, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, doncs la veritat que bé. Amb ganes de que arribi demà i molt bé.
Explica'ns una mica la història de l'associació esportiva Ramon Sicar d'aquí de Llorenç, com va sorgir i en quin punt esteu ara mateix.
Molt bé, mira, el Ramon Sicar és una associació de futbol que va començar, doncs, com bé sabeu, fa 30 anys. Llavors, doncs, un grup de pares es van reunir per formar l'escola de futbol del poble. Uh-huh. Val? Se li va donar el nom de Ramon Sicar per un exjugador que hi havia hagut en el primer equip de Llorenç, uh-huh. i que, bueno, que es deia Ramon Sicar, que ara havia estat entrenant al Nàstic i al Saragossa, altres equips. Uh-huh. Bueno, un futbolista una mica destacat de la zona que li va donar nom a l'escola.
Uh-huh. I d'allò han passat 30 anys, que m'imagino que ha canviat molt en el temps, oi?
Sí, hi ha hagut molts alts i baixos, ja ho sabeu que això amb les associacions aquestes pues passa que de cop hi ha molta gent, de cop fa fluixa una mica. Nosaltres, la Junta que estem ara, pues, jo com a president fa 6 anys, amb uh-huh. alguns canvis de la gent de la Junta, i bueno, lo que d'això que érem vam començar sent uns 80 i pico nens, ara som a prop de 200. I res, intentant continuar amb aquesta línia.
Escolta, com es gestionen 200 nens?
Pues mira, amb una supersecretària, amb una sí, una supersecretària i bueno, i som 5 a la junta i mira, molta feina, però bueno, feta de gust.
Clar. També teniu equip femení.
Correcte, tenim un amateur femení.
Uh-huh.
Sí, sí, que és l'únic amateur que tenim, perquè aquí a Llorenç hi ha el primer equip, que és el Club Futbol Llorenç,
sí.
Val, que ja té l'equip a l'amateur, i llavors nosaltres ja fa un parell d'anys que tenim un amateur femení.
Uh-huh. I funciona?
Sí, de moment sí, molt bé. 2 temporades, el primer any es va costar una miqueta més, ara una miqueta més el refereixo perquè clar, començàvem de zero.
Clar.
I ara aquest any, doncs molt bé, hem quedat 7è a la Lliga, vull dir que força bé.
Hi ha un... Des de que es va posar com de moda, mal dit, el tema del futbol femení, hi ha hagut un increment de demanda de... Ostres, per què no poden jugar les nenes, no?
Sí, sí, es nota, es nota una mica d'això, veus més nenes al camp i amb els clubs es veuen com més noies, nenes, que volen jugar a futbol.
Uh-huh. També sí, tenen aquí a emmirallar-se, no?
Bueno, la veritat que sí, crec que el Barça ha ajudat molt a que hi hagi com un atractiu ara pel futbol femení, uh-huh. perquè abans potser no es visualitzava tant, però avui en dia tot el trobes per tot arreu.
Clar. Escolta, parlàvem d'aquests 200 nens i nenes, però també els conseqüents pares, que sí. Això és una altra pel·lícula.
Sí.
Com es gestiona tot això? Perquè sí. Cadascú és d'un pare i d'una mare diferent, eh?
Correcte. Sí, al final, mira, jo ja et dic, ara fa 6 anys i ja et dic que el primer any, sobretot, ho portava bastant malament. El tema de que a lo millor et prenies les coses una mica massa pit, saps? Allò, massa personals.
Clar.
I al final te n'acabes adonant que cada un mira per ell i llavors què passa? Que els pares molts cops no se n'adonen que les decisions que prenem pues és pel millor de tots, no? Que a vegades amb aquestes decisions acabes perjudicant algú, és evident, però bueno. Crec que al final ens n'adonem que el percentatge de pares que són complicats, com si diguéssim, és molt baix.
Uh-huh.
És molt baix. És un percentatge molt baix. Llavors, al final t'adaptes.
Parlem de la Junta. Està regida per pares i mares que teniu fills en aquest esport. Moltes vegades amb les associacions, amb les entitats, parlem d'aquesta dificultat de trobar-hi gent que s'hi vulgui posar a ajudar o a fer un cop de mà. També us passa a vosaltres?
Sí, sí. Bueno, més que res, o sigui, tenim la sort, eh? Nosaltres podem dir que tenim sort. Som els membres de la Junta, que sempre hem intentat buscar alguna cosa més i costa molt trobar gent que o sigui, que s'impliqui directament. Però Així com demà, la festa que fem, sempre hi ha un grup de pares que sempre ens ajuda i està darrere nostre per en dies així. Mm-hmm. Vull dir que costa a l'hora del dia a dia del treball sí que trobar gent, però quan fas coses puntuals sí que sempre trobes qui t'ajuda.
Mm-hmm. És a dir, que podríem dir que l'estat de salut de l'associació és molt bona, no?
Sí, creiem que sí. A veure, ja et dic, cada any creixem molt, per tant, entenc que la gent està contenta. Jo crec que ara mateix som uns dels referents, perquè d'equips així petitets que vagin creixent no n'hi ha gaires. La majoria tenim, clar, pensa que la majoria de clubs ara que hi ha al voltant són, doncs, el Camp Joliu, Calafell, Vendrell, que són clubs molt, molt grans.
Clar.
No? I de petitets cada cop en queden menys. I, en canvi, nosaltres anem al revés, anem creixent.
Us heu posat algun objectiu a llarg o curt termini?
No.
Volem, jo què sé, m'ho invento, no? De fer alguna cosa?
No, la veritat que no. Vull dir, nosaltres tampoc ens acabem de... Fins ara no ens acabem de creure que tot vagi tan bé i que els números cada any pugin. Vull dir, no tenim cap ambició en crear res, saps? Però, bueno, millor que sigui així, mica en mica i anar fent.
Uh-huh. Anem a parlar d'aquesta gran festa que tindrà lloc demà durant tot el dia a motiu d'aquest 30è aniversari. Què hi podrà veure la gent? O com hi podrà gaudir o participar d'alguna manera?
Sí, mira, demà nosaltres normalment ja cada any fem alguna festa, no? Llavors la fem coincidir una mica, que és la presentació d'equips, que nosaltres estranyament sempre ho fem al final de temporada, uh-huh. Però bueno, és la nostra forma de fer, sempre ho hem fet així. I llavors el que fem normalment sempre és una mica de, primer, alguna cosa de zumba, que ho fem a 9:45 del matí, uh-huh. Perquè mares i pares i qui vulgui, i nens, qui vulgui, doncs mira, fer una mica d'exercici a primera hora. Uh-huh. Després a 10:45 es fa el partit de la mainada, dels més petits, que fan un partidet allà perquè el pugui veure qui vulgui. Uh-huh. A 11:45 fem la presentació d'equips, que això sí, és d'un en un, doncs va passant cada equip, cada nen, a través del micro doncs anem dient tots els noms dels nens i això, i els fa molta gràcia. Uh-huh. Després, a 12:45 fem jocs, que són normalment jocs relacionats amb el futbol, però no estrictament de futbol. Uh-huh. Són més perquè puguin participar nens, pares i una mica així més lúdic. Uh-huh. Llavors, després, a 14:00 hi ha la del dinar, que és una fideuà.
Sí.
Després, a 17:00 fem un partit d'entrenadors contra juvenils.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
I després a 19:00, com a novetat aquest any, doncs fem una mica de tardeo pels pares i això, fins a 22:00 o a 23:00 de la nit.
Ah, molt bé.
Perquè així, si la gent vol venir i prendre alguna cosa i això, i estar d'una forma distesa allà al camp, doncs...
Millor. Sí. El tardeo s'ha posat de moda, que dic jo.
Sí, no? Sí. Bueno, jo crec que al final ho hem fet una mica, perquè sempre fem les festes i tal, arriba a 6:00 o així, la gent té ganes d'estar allà i no hi ha res, no?
Clar.
Llavors, d'aquesta manera, doncs mira, amb un DJ i això que posa una mica de música, doncs els pares també
gaudeixen.
Una mica del dia. Sí, correcte.
Escolta, parlaves abans de que normalment es fa a principis de temporada, vosaltres ho feu al final... Això com funciona? Perquè moltes vegades ho he vist i és com que cadascú teniu el vostre mecanisme.
Sí, mira, al final això el que fem és una mica tret de això que fan al bàsquet als Estats Units o coses així que van sortint un per un amb la seva samarreta, els hi diu el nom, l'equip i anem fent com files i mira... Uh-huh. És una mica perquè tots els nens es sentin protagonistes de l'equip en què estan i d'això. Si ara aquest any no, però quan coincideix que has canviat l'equipació o alguna cosa, doncs queda molt xulo.
Clar. I a banda, ja teniu les inscripcions pel campus multiesportiu, oi?
Correcte, sí.
Explica'ns, perquè són quasi un mes, bueno, més d'un mes, i hi ha com diverses opcions, oi?
Sí, bueno, al final el campus multiesport és una cosa que ara fa... És el tercer any aquest, uh-huh. Que el que fem és... Pues, bueno, sempre havíem fet campus només estrictament de futbol, pues ara en muntem un que és de diferents esports. Uh-huh. Llavors és tot el mes de juliol, va per setmanes, i res, s'apunten nois de partir de 6è en amunt.
Uh-huh.
I res, doncs, mira, que sé, un dia es fan excursions amb bicicletes, juga a bàsquet, també es fa futbol, es fa hockey, també es va un dia a l'Aqualeón, també es va un dia a la platja, bueno, es van diferents activitats durant el mes de juliol i la gent es pot apuntar per setmanes.
Molt bé, també, perquè és el moment en què acaben els col·les, no?
Sí,
I
sí,
dius, i
sí.
ara què faig, no? Amb
Sí,
el nen
correcte.
o la nena.
Sí, això gràcies també a l'Ajuntament, que ens ha ajudat a poder organitzar-lo, i res, molt bé, la veritat que bé.
Aquí t'anava a preguntar el paper que ha jugat l'administració pública. Moltes vegades sembla que estigui com molt llunyana, però gràcies a ells, doncs, associacions esportives com la vostra poden fer coses, no?
Sí. Mira, nosaltres, ja et dic, sí que és veritat que normalment quan parles d'aquestes coses sembla que sigui com una barrera, no? En el nostre cas és tot el contrari, no sé. Tenim un molt, molt bon recolzament, el regidor d'Esports, doncs un 10, la veritat, i sempre és tot el que necessitem, saps? Vull dir, el dia fem la festa, ens deixen l'equip de so, ens deixen tot, escenaris, ens ho deixen tot. Vull dir que per lo que fa a l'Ajuntament estem molt contents, la veritat.
És important, tenir aquest
Sí.
suport per part de l'administració pública que, si més no, a banda d'ajudar, que no et posi pals a les rodes.
Sí, no, no, i tant, i tant. No, no, sí. No, la veritat és que sí, perquè a vegades sembla, no sé, dona la sensació a vegades que has de demanar favors per tot, però en aquest cas ja et dic que estem molt contents.
Important. Doncs, Pitu, no sé si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa o si vols comentar algun tema que ens haguem deixat.
Pues res, que els que no sapigueu què fer, demà estarem tot el dia al camp de futbol de Llorenç i res, que esperem que ens ho passem molt bé i esteu tots convidats.
Perfectíssim, Pitu. Doncs moltíssimes
Molt bé.
gràcies. Allà hi serem i per 30 anys menys, com a mínim, eh?
Ah, això sí. Perfecte. Doncs
Moltíssimes
moltes gràcies.
gràcies. Una abraçada.
Merci. Vinga. Adéu, adéu, adéu.
Bon dia, són 2:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. La festa de les persones grans de Vilafranca encara la recta final després de més d'una vintena d'activitats. Des del passat 11 de maig, la 22a festa de les persones grans ha programat un seguit d'activitats que finalitzen aquest cap de setmana amb la celebració de les noces d'or i el berenar, així com la rosada intergeneracional. Abans, però, la gent gran ha pogut gaudir d'activitats com teatre, música o xerrades. Justament fa uns dies, la companyia Teatre Gran de Vilafranca actuava a Cal Bolet amb l'obra La Derrama i la Lligacama. Aquest dimarts serà el torn de la música amb el projecte La música de la nostra vida, amb la participació de joves estudiants de l'Escola de Música Maria Dolors Calvet i usuaris del Casal d'Avis de l'Espirall. Un altre dels actes de la Festa de les Persones Grans ha estat la xerrada celebrada ahir sobre l'edatisme a càrrec de l'educadora social especialitzada en gerontologia, Txell Teixidor. Neix Territori Efervescent, un nou espai dedicat als vins escumosos. El sommelier Xavier Roig ha presentat Territori Efervescent, un projecte independent especialitzat exclusivament en vins escumosos que combinarà divulgació, formació, selecció de referències i experiències presencials durant tot l'any. La iniciativa neix com a evolució de la trobada d'elaboradors emergents impulsada fa 5 anys des de l'Enobotiga Sadurninenca Cal Fer-ho i vol convertir-se en un punt de trobada entre elaboradors, professionals i consumidors. El projecte s'estructura en 4 àmbits, selecció de vins, creació de continguts, aula divulgativa i experiències enoturístiques. Entre les primeres activitats programades hi ha tastos a la Miranda d'Espiells, sessions temàtiques a Cal Fer-ho i el cicle de tastos escumosos al pati de Can Guineu a Sant Sadurní, així com sortides amb veler des del port de Vilanova i la Geltrú. Segons Roig, l'objectiu és explicar la bombolla més enllà del producte i reivindicar-ne el vincle amb el paisatge, la pagesia i la cultura del Penedès. El Som Cunit impulsa una nova formació en habilitats comunicatives. El Servei d'Ocupació Municipal de Cunit, el Som Cunit, posarà en marxa aquest 25 de maig una nova edició de la formació en habilitats comunicatives, un curs intensiu de 30 hores destinat a millorar la comunicació interpersonal i professional dels participants. La proposta formativa es basa en el model Learning by Doing, és a dir, aprendre a través de la pràctica. Les sessions inclouran tallers dinàmics, exercicis en grup i anàlisi de casos reals per ajudar els alumnes a desenvolupar eines comunicatives útils per al dia a dia i l'entorn laboral. Un dels aspectes destacats del curs serà el treball amb el role-playing gravat, una tècnica que permet analitzar situacions reals de comunicació i fomentar autocrítica constructiva per millorar l'expressió i la presència davant dels altres. La formació també abordarà qüestions com la claredat del missatge verbal, l'adaptació del discurs segons l'interlocutor, l'assertivitat i l'escolta activa, amb l'objectiu d'afavorir una comunicació més efectiva, respectuosa i propera. Des de Som Cunit recorden que les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del web municipal. I seguint la tendència dels darrers anys, la nit de dissabte de la trobada d'Olèrdola tindrà una potent proposta de música en directe. La portarà la banda de versions Aquellos Maravillosos Años, que actuarà a 11:15 de la nit, oferint un viatge emocional pels anys 80 i 90 amb himnes presents en la memòria col·lectiva. Així ho resumia el cantant del grup, Ben Bensis. Durant 2 hores d'espectacle, Aquellos Maravillosos Años va encadenant èxits de les dues dècades que connecten amb un públic transversal. Els 4 integrants del grup són músics d'acreditada qualitat de formació acadèmica que defensen l'essència i la capacitat de connexió de la música en directe.
Penedès en xarxa.
Avui fem la roda d'alcaldes a Sant Sadurní per entrevistar el seu batlle, el Pere Bernet, després d'una setmana on la capital del Cava ha estat escenari de la presentació de la nova línia orbital ferroviari i el 22è simposi de l'Associació de Museus del Vino d'Espanya. El Pere Bernet ja ens espera a Ràdio Sant Sadurní, a costat del nostre company, el Miquel Cuenca.
Doncs sí, ja tenim el batlle de la capital del Cava, el Pere Bernet. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Com ha comentat la Sílvia, setmana d'actes, setmana de presentacions agrupades aquí a Sant Sadurní de caràcter més enllà de lo local. Setmana intensa, ja estem a divendres, per sort.
Setmana molt, molt intensa. De fet, quan ens van comunicar a mitjans de la setmana passada que hi hauria la visita del president juntament amb el president d'Esquerra Republicana per fer un anunci important, doncs ens vam posar una mica així a l'expectativa, a veure què podia ser, i al final sí, efectivament, es va ser la presentació del tren orbital. Es va fer aquí a Sant Sadurní, precisament perquè és un dels trams, doncs, de la R4, per on hauria de passar aquest tren orbital a partir del 2040, si no vaig equivocat, i bé, va ser un honor poder acollir aquest acte, però no només va ser la presentació del tren orbital, vam tenir l'oportunitat d'intercanviar tasques, no?, amb el president de la Generalitat sobre problemàtiques d'habitatge que tenim aquí a Sant Sadurní, sobretot també reclamar més inversions a la R4, perquè l'orbital està molt bé, però el que necessitem cada dia és que la R4 funcioni bé, tindre un servei d'autobús interurbà, doncs, ara absolutament desbordat, no?, per aquesta manca de fiabilitat de la R4, doncs que també la Generalitat pugui invertir més recursos en això, però bàsicament el tema important era habitatge i R4.
Parlarem ara més endavant d'aquest tema, sobretot també del simposi i altres referències dins el món dels escumosos aquí a Sant Sadurní. Però cenyint-nos també en l'actualitat, demà, segon partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga, ho hem comentat anteriorment en els esports, no hi ha Barça i possiblement el darrer partit de l'Aleix Esteller, un jugador que és imatge i exemple pels nens i nenes de Sant Sadurní com una de les capitals de l'hoquei patins.
A mi m'agradaria pensar que no serà el darrer partit, perquè si demà guanyem hi haurà una tercera oportunitat i si la superem, doncs encara més. Però sí, és un partit complicat. El Barça li teníem la mida presa, però els darrers enfrontaments, doncs tot i que el partit d'anada al Palau Blaugrana doncs va ser molt ajustadet, és un rival difícil, però bé, estarem allà i competirem fins al final.
Doncs esperem que no sigui l'últim partit ni a l'Ateneu, però això ja s'haurà de veure si el noi aconsegueix guanyar i també guanyar el Palau. Anem ara a l'actualitat. Ho has mencionat, t'ho hem preguntat. Aquesta setmana la notícia era l'escenificació d'aquest projecte de la línia orbital ferroviària que es feia a Sant Sadurní, una escenificació per part del Partit Socialista i Esquerra com un dels acords previ a la firma dels pressupostos que va tenir lloc un dia després. Una línia que, això sí, està prevista, la del Penedès almenys, la de Vilanova a Vilafranca, aquest nou tram, que també, bueno, afecta la gent de Sant Sadurní per qui vulgui agafar la R4 o hagi d'anar a la capital del Garraf, i també una nova línia fins a Terrassa, passant per Mataró, per Martorell. Què n'opineu? Quina és l'opinió com a municipi que per on passa l'R4 i on recentment ha estat afectat per incidències com aquell descarrilament del tren?
La orbital ferroviària és un traçat nou. No és un traçat que surti del no-res, ja fa temps, el temps de la Mancomunitat, ja estava projectat una línia ferroviària d'aquesta magnitud. És un tema que és reiteratiu. Ara hem tingut l'oportunitat de posar-ho sobre la taula, fruit doncs d'aquest acord dels pressupostos. És una projecció de país. Aquestes projeccions s'han de fer. No podem fer polítiques curtterministes, sinó que s'ha de projectar de país. Si no comencem un dia, doncs les coses no es fan. És una infraestructura que ha de ser positiva. Al final, ja es va explicar molt clarament, no fa falta sempre passar per Barcelona. A vegades sovint critiquem que les infraestructures d'aquest país, per exemple, amb l'alta velocitat, tot ha de passar pel centre, per Madrid. El corredor mediterrani, en el seu moment, també es deia que havia de passar per Madrid, Saragossa. No té res de mediterrani, això. Al final, quan no estem d'acord amb que les infraestructures siguin centrals, com passa aquí a Catalunya, no?, que tot ha de passar per Barcelona, doncs s'han de buscar alternatives per facilitar una mica la vida dels ciutadans, perquè no hagin de fer més temps en desplaçament, i també, important, intentar descol·lapsar el que és l'entrada de passatgers a Barcelona. Els que hagin d'anar a Barcelona tenen l'R4, però els que no hagin d'anar a Barcelona i hagin d'anar a qualsevol de les ciutats de la segona i la tercera corona metropolitana, amb aquesta infraestructura ho poden fer. I a més ha de ser l'adeu definitiu al quart cinturó. El quart cinturó aquí al Penedès està enterrat, però al Vallès encara no. Si hi ha una alternativa ferroviària seriosa i que funcioni, no fa falta una alternativa viària com el quart cinturó, que recordem que és una infraestructura amb un gran impacte ambiental. Part de l'estructura, part de la infraestructura ferroviària ja existeix, s'han de fer petites connexions o petits intercanviadors, però que no és una obra que el 2040, si el 2040 el tram d'aquí al Penedès, el de Vilanova i la Franca, serà el darrer que es farà, però la resta, a mesura que es vagi fent, es podrà anar posant ja en marxa.
Ara ho has comentat, aquesta seria l'última fase, la de Vilanova-Vilafranca. També m'has comentat, no?, que s'han de projectar infraestructures i projectes de cara al futur. Això també a vegades és complicat dins el nostre sistema parlamentari democràtic, perquè cada 4 anys poden canviar els governs, poden canviar les idees. Per tant, entenc que és molt important tenir un consens general per part de totes les forces polítiques, perquè independentment de qui governi, sigui un projecte, com ha comentat vostè, de país i capdalt a nivell general.
Efectivament, fa falta consens. Malauradament, hi ha partits que s'han desmarcat precisament per aquesta política curtterminista, no? És el pa d'avui però la gana de demà, que dic jo. Jo crec que al final aquesta infraestructura ha de caure pel seu propi pes. És necessari. No es pot entendre que, per exemple, un ciutadà d'aquí Sant Sadurní que està a 20 quilòmetres de Terrassa, en línia recta, hagi de fer una volta passant per Barcelona per desplaçar-se amb tren. Qui diu Terrassa, diu Sabadell o qualsevol altra ciutat d'aquest àmbit. Quan pràcticament la infraestructura existeix, tenim la R8, tenim l'intercanviador que s'ha de fer a Martorell, no?, per passar de Rodalies Renfe a Ferrocarrils de la Generalitat, etc. És necessari això. Al final, si volem que nosaltres ens puguem desplaçar a altres comarques, però que gent d'altres comarques puguin venir aquí, i això significa possibilitats d'invertir en empreses o possibilitats de gaudir d'estudis que aquí no es fan o al revés, doncs fan falta aquestes infraestructures.
Això és futur, present. Va venir el president Salvador Illa, m'ha comentat que va tenir una reunió també en privat amb ell, demanar a nivell d'habitatge i també d'inversió en present de la R4, per si vol especificar
sí,
una mica més.
Sí, i altres temes. El pressupost de la Generalitat, que sembla ser que no l'hem d'aprovar, no hem de donar suport, si pels municipis ens implica una entrada d'inversions importantíssima. Jo ho explico. Si a través del pressupost de la Generalitat hi han d'haver inversions a les escoles, qui està en contra d'això? Si hi ha d'haver inversions en habitatge, qui està en contra de que hi hagi pressupost? I això és el que vam estar parlant. Ara que tenim pressupost, aquesta política d'aquests 50.000 pisos que es va publicitar fa uns mesos que faria la Generalitat, ara és el moment. Sant Sadurní ja ha portat totes les parcel·les que tenim en el nostre inventari perquè es puguin construir aquests pisos. Aterrem aquesta proposta, però que també ens toqui aquí Sant Sadurní, és una de les coses que vam posar sobre la taula. De fet, som un municipi tensionat a nivell d'habitatge, per tant, creiem que tenim el dret, no?, de que aquestes inversions arribin aquí al nostre territori. Inversions a les escoles, amb el canvi climàtic, l'any passat vam haver d'instal·lar ventiladors a les escoles, una inversió que havia d'haver fet el Departament d'Ensenyament, però, esclar, no hi ha pressupostos, doncs no podem fer la inversió, ho assumeix l'Ajuntament, però s'ha d'anar un pas més enllà i s'han d'invertir en més aules, en més recursos a les escoles. Això, amb el nou pressupost, ha de venir de la mà. De fet, hi han previstes inversions a les escoles aquí a aquest municipi, un cop estigui aprovat el pressupost, i és una cosa que ja anirem anunciant a mesura que vagin arribant.
Fem ara, si vol, un breu apunt en aquest 22è simposi de l'Associació de Museus del Vino d'Espanya, que ha tingut lloc aquesta setmana. Vaja, aquest migdia acaba finalment. Un simposi que posa, en aquest cas, la capital del Cava, al centre, no?, de que reuneixin tots aquests museus, totes les persones que lideren aquestes infraestructures del món de la vinya.
Sí, la importància dels museus per fer difusió, doncs en aquest cas dels vins i dels caves, és important, però no només per garantir el coneixement del llegat que tenim, sinó perquè també ens han de ser el catalitzador de tots aquests canvis que estan venint, no? Sobretot amb el tema dels hàbits de consum, el canvi climàtic, ha de ser el lloc, l'àgora on es puguin discutir doncs tots aquests temes. Nosaltres fins ara havíem anat, doncs, com a municipi convidat als altres llocs on s'havien celebrat aquests simposis. Aquest any ens ha tocat organitzar-ho a nosaltres i creiem que és una cosa necessària, important, per tal, doncs, de posar sobre la taula tota la importància que té, doncs, el sector del vi i el cava en el nostre territori.
Un dels col·laboradors és el Vinseum. Relacions entre Cava Centre i Vinseum, ara mateix, a hores d'ara, quines serien?
Tenim projectes en comú, com per exemple el Mos Festival, que entre els dos municipis i altres municipis d'aquí a la comarca anem treballant. De fet, ja fa temps que en Vilafranca hem trencat aquest tabú, de, no?, aquesta cosa tan absurda, no?, de la rivalitat entre municipis. Estem en bona col·laboració, en bona sintonia, intentem compartir, al final els objectius són els mateixos, la promoció i la defensa del nostre territori, de la nostra comarca, i aquí sí que hem d'anar sempre de la mà, i el Vinseum i el Cava Centre, efectivament, hi ha molt bona relació, molt bona sintonia.
M'agrada que parli de trencar tabús, sobretot perquè aquest octubre arriba la 30a edició, en aquest cas, de la mostra d'escumosos i gastronomia, que és ara ja l'antic Cabatast. S'ha canviat el nom per tal d'ampliar l'oferta, en aquest cas, d'escumosos de tot el territori, perquè aquesta és la realitat. No únicament hi ha el Cava, sinó que han sorgit noves marques i noves formes d'entendre-ho.
La fira, l'antic Cabatast, era una mostra on es promocionava no només, en aquest cas, el Cava, sinó que es promocionava un poble, una comarca, un territori. La realitat ara és una altra. Hi ha molts actors. Nosaltres, com a administració pública, tenim el deure de representar la realitat que tenim en aquests moments al nostre municipi, a la nostra comarca. Per tant, no tenia massa sentit que en aquesta mostra no vingués una representació de tota aquesta realitat. És una feina que vam començar amb l'anterior regidora de turisme, la Eva Cruces. Hem anat picant molta pedra i al final sembla ser que aquest any sí que tindrem una mostra representativa de la realitat que tenim aquí al Penedès. Això vol dir que no només hi haurà cava, sinó que hi haurà altres actors que estan instaurats al territori, i això és una bona notícia per tota la comarca i per al nostre municipi.
Aquí ve una de les novetats, perquè enguany, i aquí també s'escenifica, no, aquesta arribada o entrada d'altres actors, és aquest estant conjunt, perquè diversos cellers agrupats dins una marca col·lectiva puguin presentar el seu producte conjunt.
Sí, per nosaltres era important que hi fóssim tots, i si perquè hi siguéssim tots havíem de fer canvis en l'estructura, o en el nom, que és potser el que crida més l'atenció, nosaltres ho vam posar sobre la taula. Un full en blanc, fem-ho tots plegats, i a partir d'aquí, doncs, s'ha arribat a aquest acord, doncs, que si algú necessita un espai compartit, doncs hi ha d'haver espai compartit, si s'ha de canviar el nom, busquem un nom, etc. No volíem que hi hagués cap excusa per dir no, jo no vinc perquè no, hi hem de ser tots. Mm. És que és la realitat que tenim en aquests moments. No s'entendria d'una altra manera.
Això, per exemple, tampoc implica que no es pugui conviure amb totes les marques conjuntes i mantenir el que és Sant Sadurní, que és la capital del Cava.
De fet, hi ha altres fires on conviuen representants de totes les denominacions d'origen amb total naturalitat i normalitat. Per tant, tampoc s'entenia que aquí a Sant Sadurní no pogués passar això.
Passem a altres aspectes. En l'esportiu, sobretot aquestes últimes setmanes, ha hagut rebombori entre comunicats, respostes al camp de futbol. I ho diu la regidoria d'Esports, s'haurà de traçar aquesta fase d'obres del camp de futbol. Quina és la realitat a hores d'ara?
Primer, els comunicats no ajuden a que hi hagi una conversa o un diàleg constructiu. Al final, s'enverinen molt, sobretot a nivell de xarxes socials, és allò de massa informació per tant poc coneixement, o al revés, massa poc coneixement per tanta informació. Al final, cal que hi hagi diàleg, que ens assentem tranquils. És evident que la gespa s'ha de canviar, que és el que genera una mica de polèmica, però està clar que aquest canvi s'ha de fer amb consens, amb diàleg, amb la Unió Esportiva, perquè sigui el més fàcil i el menys traumàtic possible. I aquí sempre ho hem dit així. Quan hagi de passar això, abans ens asseurem, diem, escolta, els terminis són aquests, podem jugar aquí, podem jugar allà, buscar l'entesa, que és el que hem de fer tots. Hem de fer tots. Ens hem de deixar de menys comunicats i asseure'ns més. En aquest sentit sí que demano que tothom es tranquil·litzi, que quan arribi un moment es parlarà, que no ens hem begut l'enteniment, que farem les coses amb sentit comú.
Entenc que el neguit dels clubs és sobretot si aquestes obres comencen abans o durant l'inici de la temporada, no? que els obligaria a buscar noves infraestructures.
Farem el que convingui més a la Unió. Està claríssim, això. Si ens hem d'esperar un mes o dos o mig any o el que sigui, ho farem, el que convingui. Per això ens hem de sentar. De fet, ho estem fent. Mm. Quan sigui el moment de prendre aquesta decisió, ho farem. No hi ha més.
Hi ha reunions properes o que s'hagin fet
recentment? Hi ha reunions regulars. Ens anem trobant regularment i anem parlant.
D'altra banda, també, l'alcalde, avançar en altres projectes esportius. En el comunicat que es va fer per part, diguéssim, de la part administrativa, es va dir, no, que a part del camp de futbol també s'està avançant en altres projectes esportius.
Sí, vam rebre una subvenció de la Generalitat, que es deia sobre un pla de xoc, sobre equipaments esportius. Hi ha altres inversions en equipament esportiu a aquest municipi, per exemple, la deshumectadora de la piscina, la reparació de la coberta també de la piscina, etc. Són al voltant d'uns 460.000 euros que s'han d'invertir ara el 2028 i tot això està en un pla de xoc que es anirà desenvolupant durant aquests anys.
Un altre tema important i que cal destacar, sobretot també perquè pot ajudar altres municipis que pugui passar aquesta situació. La policia va alertar d'un ús recreatiu, que això no vol dir que sigui positiu, d'òxid nitrós.
Sí, darrerament estem trobant abandonades al carrer, a la via pública, bombones de d'òxid nitrós. És un gas que és un anestèsic que utilitzen bastant les clíniques dentals i les clíniques veterinàries. El seu ús és molt perillós. Les conseqüències d'inhalar aquest gas, doncs, a part de la pèrdua de la raó temporal, doncs, poden provocar lesions greus a la mèdula espinal, amb paràlisis, i preocupa molt que hi hagi cert col·lectius d'aquí, aquest municipi, que utilitzin aquest gas sense tenir en compte les conseqüències del que pugui passar.
A part de trobar, diguéssim, bueno, aquests continguts, aquests materials, la policia, entenc que la local, en col·laboració amb altres coses, ha actuat?
Sí, estar sota investigació, el fet de trobar aquestes... Es fa difícil la traçabilitat perquè es poden comprar de manera bastant lliure, però sí, s'està investigant, Mossos d'Esquadra i està a sobre, la nostra policia local també, i evidentment recordar a la ciutadania que l'ús de substàncies estupefaents a la via pública és un delicte i que en el cas que es detecti es prenen mesures, ja siguin a nivell econòmica, però a nivell penal també.
Estem arribant a la recta final, alcalde. Fa unes setmanes, al mes d'abril, a finals del mes d'abril, va ser el darrer ple fins al moment on es va fer una modificació de crèdit per reforçar el pressupost. Expliqui'ns una mica.
Sí, sobretot era per reforçar, no? Nosaltres fem la feina bé, en aquest cas, aquest ajuntament, a nivell econòmic. Tanquem un pressupost al mes de novembre perquè l'1 de gener estigui disponible i, sorpresa, el mes de desembre ens arriba una resolució del Consell de Ministres dient que hem de pujar el salari dels treballadors públics un 2,5%. Evidentment, quan tens el pressupost tancat un mes abans, no pots incorporar aquests diners fins que no es tanqui l'any i puguis utilitzar el romanent de tresoreria per fer-ho. Això és el que va passar en el darrer ple. Per tant, la part important d'aquest romanent és precisament per fer front a aquesta obligació que ens imposa el Ministeri respecte als treballadors públics, i aquí també sí que hi va haver una mica de polèmica, però és una cosa que s'ha explicat. Vull dir, si tens el pressupost fet, és impossible saber que al desembre t'arribarà això, per tant t'has d'esperar a que ho tinguis. No només ens passa a nosaltres, passa a tots els ajuntaments, el que passa que aquí doncs, hi ha hagut també aquesta famosa guerra de comunicats que no ho porten enlloc, i bé, potser també ha faltat una mica de contrast per part de la part informativa, però bé, això són temes menors. Després també s'han afegit petites inversions finançades amb romanent de tresoreria. Això vol dir que han d'estar executades a 31 de desembre i petits ajustos. El que es fa normalment amb el romanent.
1.630.000 euros, la meitat cap a via pública. Vostè és regidor d'aquesta àrea, per tant, també... Ens pot explicar més detalladament.
Hi ha una partida important que és per asfaltar el que és l'accés al polígon del Molí del Racó. És un espai on hi ha un trànsit important de camions. Ara també ens ha sortit una urgència arran d'aquests aiguats a el que és l'entrada de Codorniu, al final del passeig de Can Codorniu, que també s'haurà de refer. I després, per anar repassant això que els tècnics en diuen els blandons, que és que a vegades s'esfondra una mica doncs, l'asfalt pel pas de trànsit rodat pesat, i això per una banda. La resta és mobiliari, arbrat, jardineria, per acabar el que és la Rambla Generalitat i les cruïlles, acabar-les d'arbrar.
Doncs, alcalde, nosaltres que arribem al final, hem parlat de molts temes. Nosaltres que ens acomiadem i fins la pròxima. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Tot seguit un parell de minuts per la publicitat, el butlletí de notícies de les 10 i a les 10 i 6 coneixem la nova plataforma ciutadana Moviment Vendrellenc.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.